Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es pren en còmodes dials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I el títol d'avui és Les altes capacitats, les grans desconegudes. Intentarem saber què són, què suposen i com conviure amb elles el millor possible. I per fer-ho, avui ens acompanyen tres convidades. La Yolanda López, molt bon dia, Yolanda.
Hola, molt bon dia.
La Yolanda és doctora en educació, psicopedagoga, logopeda, és docent a l'escola L'Estonac i ets màster en educació personalitzada i experta universitària en alta capacitat i desenvolupament del talent. També estem amb la Laura Ortega. Hola, Laura.
Hola, què tal?
La Laura és enginyera i pianista, professora de secundària, és una persona amb altes capacitats, mare d'una adolescent amb altes capacitats, tens més fills, però una d'elles és amb altes Exacte. Capacitats, i tutora també a l'institut de joves amb altes capacitats.
Sí.
Per tant, tens tots els xecs. I també estem amb la Susana Arroyo. Hola, Susana.
Bon dia.
La Susana és psicòloga, terapeuta familiar, especialitzada en atenció a persones amb altes capacitats, directora del Centre Hemisferi, que és un centre especialitzat en altes capacitats, i autora de tres llibres també sobre altes capacitats, un d'ells, per exemple, Emociones, la cara oculta de les altas capacidades. A veure, hem titulat el programa... És la primera vegada, eh? És la segona temporada, per tant, portem una i mitja ja. Hem fet moltíssims programes i és la primera vegada que parlem, que dediquem el programa a les altes capacitats. Creieu que són les grans desconegudes?
Bueno, jo crec que sí. En principi, doncs, abans es parlava d'un altre terme, no?, de superdotació, i hi ha un perfil molt, molt definit, no?, per la tele, pels mitjans, i trobo que és... alguna cosa com més àmplia, no? I la gent no coneix tot aquest espectre.
En general sabem poc de les altes capacitats.
Jo crec que s'ha fet camí, sí, al llarg dels anys, i em sembla que estem en un punt una mica més avançat, que queda camí per fer, no?, perquè sempre... Però ara jo crec que el que sí que d'alguna manera tenim assolit és que existeixen. Sí, o sigui, crec que ja és compartit, no?, per les famílies, pels docents, no?, per psicòlegs, el fet, no?, de que existeix, no?, nens i nenes, no?, amb altes capacitats i que tenen uns trets que són diferencials i, per tant, unes necessitats associades que d'alguna manera cal atendre, pues això, no?, des de casa, des de l'escola. Jo crec que potser ara, no?, la part més desconeguda té a veure amb com fer aquest acompanyament, sí? Però l'existència està assegurada, sí? Jo crec que això ja no passa per alt.
I diries, Iolanda, que a l'hora de pensar com fer aquest acompanyament hi ha molt més coneixement a l'entorn educatiu que a la societat així en general?
Doncs em fas dubtar, perquè és veritat que cada vegada es coneix més el que tenim alumnes i joves amb altres capacitats, però és veritat també que es veu com un col·lectiu homogeni, com si tots haguessin de funcionar, no?, i actuar de la mateixa forma. Hi ha molts mites, no?, idees errònies associades també a aquest col·lectiu, i això impedeix de vegades que tant, o especialment en el món educatiu, es sàpiga què s'ha de fer, no?, i com s'ha d'acompanyar.
Segons el Ministeri d'Educació, el curs 21-22 a les escoles i instituts d'Espanya hi havia 46.238 alumnes amb altes capacitats, que representen el 0,5% de tot l'alumnat matriculat. Però és ben curiós que gairebé 10 anys abans, el curs 13-14, l'alumnat no universitari que rebia un suport a l'aula per les altes capacitats era bastant anecdòtic, només 16.000 persones. El primer que hem pensat és un increment considerable en tan sols 8 cursos. Això és que cada cop som més intel·ligents? O aquí té alguna cosa a veure el procés de detecció i la capacitat per fer-ho?
Mira, jo no sé si podria afirmar si som més intel·ligents o no, però potser podríem dir que comença a pujar aquest percentatge d'identificats. Crec que a les escoles especialment, als instituts, no?, hi ha una sensibilitat, o més sensibilitat, a que aquests nens estan a les nostres aules. Jo sempre dic que un de cada 25 alumnes podria ser un nen d'alta capacitat.
Això és un paraula.
Molt. I llavors sempre jo li dic als mestres, no?, tinc la sort d'acompanyar molts mestres i de fer formació a molts mestres, i dic, imagina tots els alumnes que han passat per les teves mans, no?, quants anys portes? 10? Pues quants alumnes han passat per tu que tenen, no?, o que són d'alta capacitat i no els hem identificat, no?
I quin és el procés més habitual pel que es detecta les altes capacitats? Com sol passar? A casa, infantil, quan ets adult?
No, és més habitual... Bueno, hi ha hagut un canvi en això, sí? O sigui, fins fa poquet temps era molt més habitual identificar nens, sí? Des de l'escola, no? Perquè cada vegada, no?, hi ha més mestres que es formen amb altes capacitats i que, per tant, saben, no?, que han de mirar, sí? Saben quins són els trets, no?, que representen en aquests nens. I, per tant, bueno, avisen a la família, sí, potser, no?, estic veient coses, no?, que em ressonen amb altes capacitats, i des d'aquí fan la recomanació, no?, de poder-ne fer una avaluació. O des de la família, a vegades, també, no?, des de l'observació, no?, veuen trets, no?, que els hi ressonen i fan aquesta demanda. A vegades hi ha un procés com molt curiós, no?, que cada vegada és més habitual, que hi ha l'avaluació d'un nen, hi ha la identificació. Perquè jo crec que amb altes capacitats val la pena parlar d'identificació, sí? Mm-hmm. No parlar de diagnòstic. No? Les altes capacitats no són un trastorn, sí? Són un conjunt, no?, de característiques que fan, no?, que la persona estigui d'una manera, no?, dintre de la diversitat, d'una manera concreta a la vida, en la manera d'aprendre, en la manera de relacionar-se, però no són una patologia. Sí? Per tant, fem processos d'identificació, no?, envers les altes capacitats. I hi ha pares, sí?, que es veuen molt reflectits en aquell fillet, no?, que han identificat d'altes capacitats, no? Per aquí, no?, en la història personal d'aquest pare, d'aquesta mare, es comencen a bellugar cosetes i cada vegada, no?, hi ha més demandes, sí? Hi ha més interès en persones adultes de poder fer aquest procés d'identificació amb la línia, no?, de conèixer-se més, no?, d'ampliar la mirada sobre ells mateixos, no?, o de traçar recorreguts que potser fins a llavors no s'havien sentit com prou legitimats, no?, com per poder-los iniciar, no? Llavors, cada vegada més adults, i és una alegria, jo sento. Sí, sí.
I com va ser el teu procés d'identificació, Laura? Ho saps des que ets adulta, des de petita?
Bueno, jo he viscut pràcticament sense saber això, no? Però sí que des de la guarderia van cridar els meus pares per dir, porteu-la a analitzar, porteu-la que la valorin. I, bueno, em van portar i sí, va sortir bueno, em van identificar. Llavors, en aquell moment, doncs, van aconsellar als meus pares que em portessin a una escola especial, però els meus pares no van voler. Llavors, tot ho vaig portar com molt normalitzat. Jo, com si no en tingués, vaig anar a l'escola normal, tot i que sí que ells hi van proposar que m'alimentessin per una altra via, no? Llavors, jo, des dels 3 anys que vaig demanar a tocar el piano, I encara a dia d'avui sóc alumna. Sí. I per aquesta banda doncs, vaig cobrir, entenc que molt.
I aquest aliment intel·lectual, era fàcil saciar-lo? O sigui, la teva necessitat de...
Sí, en el meu cas sí. Jo a l'escola anava fent i després on realment em sentia a gust i còmoda era a l'escola de música tocant el piano. Per tant, clar, jo quan estava estudiant no volia treure 10s perquè si no tenia temps de tocar el piano. Per tant, clar, ja hem desmuntat un mite, no, de l'estudiant de sempre a 10s, no? Vull dir, jo estudiava fins a treure, pues, que sabia que aprovaríem un 6 o un 7 i després tancava el llibre i m'anava a tocar el piano. I així he anat, pues, trobant un equilibri per poder abarcar tot i estar còmoda.
El procés d'identificació varia gaire si parlem de nens i nenes?
Jo crec que el mateix procés, no? Si dius les proves que es passen, no, però sí que continuem identificant molts més nens que no pas nenes.
I per què passa això?
Doncs mira, jo crec que perquè s'ha associat o portem associant la intel·ligència a la figura masculina. Després és veritat que moltes famílies ràpidament veuen l'alta capacitat o la possible d'alta capacitat en el nen i quan li preguntes, escolta'm, i té germans? Bueno, sí, té una nena, però... No, ella, bé, és molt responsable i, no? Associem de vegades la responsabilitat, el compromís, això, a la dona, no avaluant des de la intel·ligència, sinó des d'una actitud davant del treball o, no? També és veritat que això està canviant molt, no? I que cada vegada tenint més nenes identificades, la mirada, no? I l'acompanyament que es fa a la nena, especialment a l'adolescent, amb alta capacitat, però també necessitem camí.
Abans deia la Laura, un mite ja trencat, no tothom que té altes capacitats treu 10s i té un expedient acadèmic excel·lent. Quan se sap? O sigui, què defineix l'alta capacitat? Quan algú té altes capacitats? Tenint en compte que tothom és diferent, no? Però...
I que una mica, no?, rescatant el que deia la companya, que nens i nenes, no?, les característiques que tenen, no?, com a persones amb altes capacitats són les mateixes, però la manera de mostrar-les són diferents, no? I aquí hi ha com el pes, no?, del procés socialitzador i les barreres, no?, que implica això. És de mal contestar perquè realment el tema de... Sí, o sigui... totes les persones amb altes capacitats tenen perfils molt diferents. Sí, o sigui, hi ha perfils molt diferents, no?, dintre d'aquest col·lectiu. Val? Llavors és difícil aglutinar unes característiques que siguin compartides. Hem de mirar, no?, els nens i les nenes amb altes capacitats des de les diferents tipologies. No? Jo crec que hi ha un acord, no?, en què les altes capacitats és molt més que un coeficient intel·lectual superior a 130. Sí? Jo crec que també això, no?, és un mite que ens ha perseguit per mar i terra i que, bueno, ja va quedant, sí?, una mica enrere. Sí? Però també hem de posar la mirada en que hi ha molta heterogeneïtat dintre de les altes capacitats. Si me'n demanes que en digui 4 o 5, sí, jo diria la curiositat.
Sí? Tenen molta?
Molta curiositat, sí. I si ho penses i empatitzes, sí, qualsevol cosa ben explicada, sí, pot ser molt estimulant, sí. Mm-hmm. I aquests nens estan d'aquesta manera i aquestes nenes així a la vida, sí, tenen molta curiositat, molt interès per aprofundir, sí. Capacitat d'aprenentatge ràpida. Sí, a vegades, no, jo que sé, quan som més petitets, en processos com la lectoescriptura, les famílies, no, o ells mateixos de l'escola, sembla com que hagin après sense el procés d'assaig-error, sí, com un aprenentatge una mica per osmosi, quasi, sí, vull dir que, sí, llavors és una capacitat d'aprenentatge molt ràpida, molt gust, no, per lo creatiu, per la innovació, sí? Això només, no només té ressonància en lo artístic, evidentment, sí? Hi ha una capacitat, no, d'innovar, pues, a través de la música, sí? De crear a través de resoldre un problema matemàtic, sí? De resoldre una situació social, sí? De maneres diferents, vale? Per tant, aquest component de la creativitat, déu-n'hi-do, vale? Lo compartit, no per tots els perfils, d'acord? Sí? Però déu-n'hi-do lo compartit que és. I després, no, hi ha com la sensibilitat, sí? Que cada vegada jo crec que hi ha una mirada més fina, no?, cap a la manera de sentir dels nens amb altes capacitats, perquè al final és com altes capacitats, és un tàndem, no?, entre molta intensitat, no?, molta profunditat, molt potencial a nivell intel·lectual i creatiu, sí, de la maneta, no?, i interaccionant d'una manera, jo sento que molt estreta, amb una intensitat a nivell emocional i amb molta capacitat de percebre lo emocional, tant lo propi com lo dels altres, sí? Això, no?, molta intensitat emocional, a vegades és de difícil gestió.
Gestió, oh,
evidentment.
I afegiries alguna cosa?
Jo, de cara també... com diu ella, jo crec que el primer que hem de clarificar que és un col·lectiu doncs, molt heterogeni, però sí que és veritat que tendeixen a ser com autodidactes i això sí. No vol dir que aprenen sols, sinó que davant d'un estímul, davant d'una explicació, d'una imatge, tenen la capacitat de voler més i aprendre més ràpid. Habilitats comunicatives o escrites o verbals, també la capacitat de transformar la informació en coneixement i saber utilitzar aquest coneixement en diferents situacions, no? Les ganes de resoldre problemes, d'anar més enllà, de preguntar-se per temes que habitualment, per l'edat, no són... no són, o la resta de nens no estan interessats, no? Des de molt petits, doncs, les qüestions socials, el paper de la dona, el medi ambient, i clar, la resta de nens en aquella, no? Segons quina edat estan pensant en he portat la pilota de futbol o no, no?
Com poden identificar les famílies? En el teu cas, Laura, quan et vas adonar que la teva filla podia tenir altres capacitats?
Sí, bueno, van ser una sèrie d'indicadors, no? Ella, de seguida, en 2 mesos i mig, ens va caure del llit perquè ja rodolava, no? En 5 mesos va començar a gatejar i en 7 mesos agafava qualsevol cadira o joguina per aixecar-se i caminar per tot el pis, no? Però, bueno, Déu, penses, bueno, me lo apunto, però... No? I després, a mesura que va anar creixent, clar, unes explosions emocionals brutals i, bueno, doncs, clar, jo també les tinc i dic, ostres, a veure si també ho és. I de seguida, no sé si va ser amb 5 anys, que justament la Susana ens va atendre i les vam detectar.
És curiós perquè sobre això dels mites, segurament quan hem dit altes capacitats, molta gent ha començat a pensar que tens nens de 7 anys que fan unes fórmules matemàtiques i que saben coses de física, no? I aquí la Laura ens parlava d'una aptitud motriu excepcional, no? Que és una cosa que en general no es deu associar.
No, gens. Sí, en diferents, no? Diferents aprenentatges sí que normalment es detecta, no? Com aquesta precocitat, a vegades, no? Més allotjada en lo psicomotriu, a vegades en lo verbal, a vegades en el control d'esfínters, no? Quan són més petitons, és com que sembla que cadascú tria, no? Com començar per una banda, no? I posar l'energia en allò. Però sí que la majoria, no?, de nens i nenes amb altes capacitats tenen com aquesta història de precocitat que els acompanya, sí, i que no són serveis que van per la vida, sí, sinó clar, sí, i que i, sí, o sigui, i que nois i noies amb altes capacitats molt hàbils a nivell motriu, sí, amb molt talent per lo esportiu, sí, que s'equivoquen, que necessiten ajuda per aprendre coses, sí, jo crec que ha fet molt mal, sí, o sigui, si tu googleges altes capacitats, la primera foto que et surt, sí, allò és la representació del mite, no? Sí, aquell nen, perquè és nen, no?, amb ulleres i la pissarra, no?, darrere, una miqueta, no?, amb totes les fórmules d'àlgebra.
No,
ha fet molt mal, això.
I que no és capaç de fer un abdominal, no?
Sí, ha fet molt mal, realment, sí, o sigui, jo crec que ha sigut un llastre que gràcies a una mica iniciatives com la de Ràdio Estel, no?, es pot anar una miqueta, pues, bueno, sí, destapant aquests mites i trobant una mirada més ajustada.
I és curiós això que has dit també, que s'equivoquen i que necessiten ajuda, perquè ho apuntaves abans, la gent dona per fet que algú amb altes capacitats, tu li dones un llibre, aprèn i aprendrà sol a llegir, aprendrà... ho faran tots sols. Com a l'aula es detecta? Ara anirem com a acompanyar tant a la família com dins de l'aula, però com... un docent, no?, que té una mestra que té 25 a l'aula, tots diversos, atenent tanta diversitat, com pot adonar-se, no sé si quan són més petits, hi ha gent que potser se n'adona a secundària, primària, hi ha gent que des de l'escola bressol...
Mira, normalment jo crec que en infantil s'està fent una feina molt, molt important d'identificar. Com es fa a l'escola?
habitualment perquè ho associes a aprenentatges. Nens que aprenen a llegir molt ràpid, a escriure, que tenen una passió i unes ganes per aprendre per temes poc habituals per la seva edat. Sí, també mostren actituds més relacionades amb l'esport, no? Amb la música, això es detecta. A l'hora de com pensen, com relacionen la informació, com són capaços de dir, ostres, això ho vas explicar i l'altre mestre ho va explicar i jo crec que treure deduccions, no? A l'aula jo crec que si hi ha aquesta mirada, no?, de si coneixem, si els mestres tenen la formació de qui són, no?, aquests nens, quines característiques habitualment poden presentar, és més fàcil identificar, però normalment es fa relacionat amb l'aprenentatge que van fent a l'aula. I també jo crec que està aquesta part de sensibilitat, no?, per temes pues, poc habituals per la edat, una sensibilitat a l'hora de relacionar-se. Que això no vol dir, no?, perquè un altre dels mites és, ui, una persona d'alta capacitat
no tindrà amics.
No tindrà amics, no?, o molts pares quan hi dius, ostres, jo crec que, ui, no volem problemes, no volem que es quedi sol, i tampoc, no?, perquè no té per què una persona amb altes capacitats tenir problemes de relació o poques habilitats socials. N'hi ha nens amb altes capacitats que tenen dificultats amb habilitats socials, per suposat, però nens que no tenen altes capacitats també. No?
Té una amiga que és mestra de primària, ja més de 20 anys d'experiència, i sempre em diu, l'escola està feta pels del mig. Els que sobresurten per una banda o per una altra, és molt complicat poder-los atendre, i ella havia tingut infants amb altes capacitats. El professorat sol tenir la sensibilitat i la formació necessària per atendre les altes capacitats?
Mira, jo et diria que la sensibilitat espero que sí.
Confiem.
I la formació, encara no. Encara no, o en totes les institucions, escoles, encara no. Per què? Perquè durant molts anys ens hem posat la mirada a una atenció d'unes necessitats diferents, no associades a l'alta capacitat. Vull dir, no hi ha cap nen que se'ns escapa allà i que no ho sabem què fer, si té una dislexia, un TDAH. Hem treballat o ens hem format molt, molt, molt. Les universitats també han format molt el professorat, això, dislexia, nens amb síndrome de Tauret, altres. Amb alta capacitat, no. Encara les universitats no donen un pes molt important, ens estan arribant encara mestres a les escoles de noves promocions que tenen poca formació. És veritat que n'hi ha universitats que han dit hem de formar, no?, aquells que estaran a l'aula en alta capacitat, però falta. Per una altra part, jo crec que la nova reforma, la LOLOE, clar, ens parla d'atenció a la diversitat, dins de la diversitat estan a alta capacitat, i ens parla molt de la paraula equitat, no?, deixant a banda, jo crec que la igualtat d'oportunitats. Clar, igualtat d'oportunitats és com donar a tothom igual, però equitat és donar a cadascú el que necessita.
Que és molt complicat.
Sí, però clar, jo sempre penso, tots els nens que venen a l'aula han de ser atesos, tinguin o no alta capacitat, però si les tenen també hem d'intentar formar-nos, i jo crec que això, institucions, escoles, han dit, senyors, ens hem de formar per poder atendre i per poder acompanyar també a les famílies, no? Molt important en aquest procés de desenvolupament, si diem un desenvolupament integral, no? Personal, acadèmic, familiar, contextual.
En el teu cas, Laura, tu tens la triple mirada, has estat alumna d'altes capacitats, ets mare, per tant, veus com acompanyen la teva filla, i també ets docent, per tant, acompanyes amb alumnes amb altes capacitats. Quina posició diries que és la més complicada?
Doncs, no ho sé, jo trobo fàcil les tres. Però ja et dic, per mi és molt normal, no? Perquè no només jo les tinc, sinó la meva mare també, la meva àvia, vull dir, som una família de dones molt, molt potents, i per mi és una normalitat tan gran que no trobo cap tipus de dificultat en atendre la meva filla o en atendre algun nen. Soc bastant empàtica i tinc molta creativitat, llavors qualsevol tipus d'alumne, ja tingui altes capacitats o no, se m'acut alguna cosa per poder-lo ajudar. Llavors no trobo dificultat a cap dels tres.
Clar, tu tens tres punts. Aquesta sensibilitat, però quan parlava abans la Yolanda, que deia aquesta formació, segurament hi ha altres companys o mestres dels teus fills que t'has anat trobant al llarg dels anys que sí que tenen aquesta sensibilitat. Diries que la formació, tu que justament, no?, com a persona que has tingut aquest afany per aprendre, aquesta curiositat, aquesta creativitat tan potent, que potser Encara falten una mica aquestes eines?
Sí, potser falta una mica, perquè així com amb els diagnòstics de TDA o de dislèxia, sí que hi ha com uns protocols molt clars i molt establerts a seguir. Potser les altres capacitats estan encara en construcció, no? I que jo tampoc sabria fer un protocol, no? Perquè seria parlar amb el nen, a veure quina àrea destaca, quina àrea, o quins són els seus interessos, i llavors ampliar-li el currículum per aquesta banda. Per tant, els protocols no sé com es podrien construir en aquesta part.
Clar, aquest acompanyament, moltes vegades parlem d'aquesta necessitat de comunicació i vasos comunicants entre la família, l'escola, l'alumne. Aquí deu ser especialment important, també, no?
I tant, sí, i tant, escoltar-los, no? Sí, si els escoltes, ells es coneixen, saben el que necessiten, sí? Jo crec que hi ha un ingredient com molt... estic d'acord, amb la Laura, totalment, en que fer un protocol d'atenció a altes capacitats és difícil per la pròpia heterogeneïtat, sí, del col·lectiu del que estem parlant, sí? Però crec que hi ha un ingredient, que no sé si vosaltres esteu d'acord, sí que té a veure amb que en el dia a dia a nivell acadèmic estigui assegurat el repte. Sí? Per mi aquesta és una paraula important. Sí? I cada nen, cada nena, arriba al repte, sí, d'una manera molt diferent. Sí? No és més feina. Sí? No és aquella cosa de no et preocupis que l'aula no s'avorrirà. Sí? Han de ser feines significatives. I em dóna la sensació, sí, que amb altes capacitats aquesta significació dels aprenentatges va molt de la mà de que hi hagi un repte i que allò llavors pren significat. I no és tan fàcil. Sí? És fàcil donar feina de més a més. Sí? Però fer canvis, no?, que impliquen, sí, amb potser això ja ho tens assolit, sí? I anem a ampliar el repte per aquesta banda, sí? I anem a fer coses que quedin incorporades, que jo crec que és el positiu, dintre la diversitat. Sí? I aquí s'estan fent passos, i jo crec que passos interessants, a l'hora, sí, de no fer una atenció amb aquell nen concret d'altes capacitats que surt de l'aula, sí, i fa no sé què fora. Val? Jo crec que això ja comença a quedar una mica fora de l'escena i jo me n'alegro. Sí? Sinó que són intervencions que realment atenen la diversitat i dintre de la pròpia aula podem treballar amb diferents nivells i en aquest d'altes capacitats li podem assegurar aquest repte necessari per tal de que aquest potencial que té s'activi i es posi al servei de mostrar-se, no?, i d'estar de la manera que necessita. Per això és imprescindible poder parlar amb ells, si no, no entenen res. Clar.
Clar. De totes maneres, la docent que està a l'aula i que ha de crear aquest repte, necessita suport extern? Fa falta que aquest alumne pugui, amb altres capacitats, sortir de l'aula? Que faci... Perquè, clar, està dins del grup classe.
Per donar resposta a l'alumnat amb alta capacitat, és veritat que existeixen diferents estratègies, no? Jo crec que una és el repte, que va de la mà de l'enriquiment curricular, que es pot fer dins de l'aula i fora de l'aula, no? Nosaltres, per exemple, per posar-te un exemple, nosaltres des de fa 3 anys hem creat un programa d'enriquiment dins de l'escola que intentem donar resposta als alumnes amb alta capacitat dins de l'aula totes les hores que estan, i a totes les assignatures. Nosaltres hem creat un protocol amb què podem fer amb l'alumnat amb alta capacitat, què hem de tenir en compte, igual que tenim TDA, però també tenim un programa d'enriquiment que va pujant, va començar P5, primer, segon, ara ja està tercer, i anem pujant, i durant unes hores uns nens, que nosaltres fem doncs una selecció de nens, surten unes hores a la setmana a fer aquest enriquiment, no? Aquesta és una estratègia. N'hi ha altres estratègies. Està l'estratègia de l'acceleració, no? El poder saltar de curs complet o alguna assignatura. És una estratègia que per ara, no?, fa com molta por perquè no s'acaba d'entendre això, però que és molt efectiva per alumnat amb alta capacitat. Les metodologies ens ajuden molt també a donar resposta a les altes capacitats dins de l'aula. Per això és veritat que necessitem mestres que no estiguin en una cadira, però hi ha pocs mestres ja, perquè com tenim tanta diversitat a l'aula que si estàs a una cadira no estàs arribant a tot l'alumnat, no?
Escola de Família, estem amb la Susana Arroyo, la Laura Ortega i la Yolanda López. Estem parlant d'altes capacitats. Estem ara centrades a l'aula. Hi ha centres especialitzats per altes capacitats? Abans, quan has dit, quan era petita, li van dir als meus pares a veure si em podien dur una escola especial. Hi ha escoles?
no n'hi ha escola ni podrien haver perquè no serien legals, no? Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha algunes escoles que estan fent processos de formació del seu professorat, estan posant en marxa programes d'enriquiment, però és veritat que als Estats Units sí que hi ha escoles especialitzades en l'àrea científica, en l'àrea, però aquí nosaltres i aquí a Catalunya tampoc. Però, insisteixo, crec que moltes institucions pues s'han posat les piles de dir, ostres, tenim aquests alumnes a la classe, hem de fer algú per ells, això, formació de professorat, jo sempre dic formació de famílies, no, també en l'alta capacitat, i de la mà, això, pues, crear totes aquestes programes, iniciatives, mentories, no, programes també de mentories, per donar resposta, perquè crec que l'objectiu final és que el nen no hagi d'esperar que acabi l'escola perquè comenci el seu dia, perquè serà més estimulant, no? I tenim moltes famílies que diuen...
Això seria tristíssim, no?
Seria tristíssim, però existeix, no? De nens, al millor, que s'avorreixen, que no volen anar a l'escola, que presenten cefalees, mal de panxes i no sé què, perquè, clar, passo tantes hores i no aprenc res, i quan vaig a dir alguna cosa, tu calla, que ja ho saps... Bueno, tot això està millorant, jo crec, molt, perquè hi ha aquesta sensibilitat, falten recursos... I també falta, no?, aquest procés de formació, que estem en inici, però crec que falta encara molt.
Tot i que cada persona amb altres capacitats és diferent, ja hem parlat de l'heterogeneïtat des del principi, què implica tenir un alumne amb altres capacitats a l'aula? Hi ha alguna cosa diferencial?
En aquest cas també trobes perfils molt diferents, no? Vull dir, també hem dit que està infradetectat, no? Podem trobar alumnes que, des del meu punt de vista, jo percebo que les tenen i que no han estat ben acompanyades. Llavors és molt, molt complicat gestionar un alumne així dintre de l'aula perquè, sobretot, hi ha una característica que el to autoritari no el reben bé. Llavors, si això no està treballat des d'una base i no hi ha una família al darrere recolzant, és molt complicat gestionar perfils així, no? Però, d'altra banda, pots trobar alumnes ben treballats, ben acompanyats, que fins i tot enriqueixen moltíssim en l'aula, no? Ens podem trobar també que, com ells no necessiten prendre punts o fer alguna tasca així perquè ells ja ho saben, que no entenguin què ho han de fer, no? Llavors, clar... Aquí és un punt de... Què fem? Ha d'aprendre a entregar tasques, han d'aprendre aquest sistema. És això, una miqueta en general, el que... No sé si segurament m'oblidaré d'algun cas, però així a grans trets...
I què passa amb la persona amb altres capacitats? Com estem donant per fet que ja saben que tenen altres capacitats? Quan s'identifica, com se'ls comunica, que si es planteja, doncs, que pugui haver-hi una acceleració? Com es diu a la persona que té altres capacitats que en té?
Depèn de l'edat.
Doncs fem petites franges, o sigui, comencem, clar, suposem... Clar. 5 anys...
Sí, o sigui, quan són petits jo crec que no cal. Realment, saps? Vull dir, no cal donar aquest nom, sí, i menys quan no està dotat de cap significat, sí. Jo crec que hi ha una part, no, de fins a... depenent del tipus, vale, d'intervenció que es planteja a l'escola, sí, a mi se'm fa com més o menys necessari, sí, donar aquesta informació, vale, en el nen o la nena, abans de que ells la preguntin. Sí, jo crec que els nens, quan estan preparats, no, d'alguna manera, sí, per sentir la resposta, sí, és el moment en el que pregunten. Sí? I en aquí, no, és fàcil comunicar què passa amb un nen que potser no hi ha hagut un procés d'identificació, no, no sap quins són els resultats, sí, però ens estem plantejant que accelerarà de curs. Aquí, òbviament, això se li ha d'explicar. Sí? I es pot dir altes capacitats, clar que sí, no és una patologia, no és res dolent. Sí, de fet, és un bon equipatge per la vida, jo sento, honestament. Sí? Per tant, no ens ha de fer por, sí, el poder dir a les coses amb el nom que tenen, sempre i quan ho puguem dotar de significat i explicar què vol dir. Jo crec, vale, que si no pregunten, abans dels 7 o 8 anys, a mi se'n fa molt d'hora. Sí? A no ser que es faci algun tipus d'intervenció a l'aula que els individualitza molt, sí? Que és una cosa com molt excepcional que es fan amb ells, que llavors sento que sí, que hi ha una resposta. A partir d'aquestes edats, els nens per si mateixos comencen a preguntar. Sí? Un adolescent que et ve amb 11 anys, no? I passa unes proves, de manera raonable, vol saber per què està fent allò, sí? I quins resultats tenim, sí? Jo crec que aquí el quid de la qüestió és una mica poder dotar de significat què vol dir. I per tal de fer-ho, la família, sí, ha de poder també tenir una mirada ajustada de què vol dir tenir altes capacitats. I per això jo sento, vale, que a nivell familiar cal acompanyar, sí, a les expectatives que es poden generar en el moment, no, que tu identifiques un nen, una nena amb altes capacitats, que siguin unes expectatives ajustades, sí? S'ha de poder obrir un espai, vale, perquè hi ha famílies, no, que viuen aquesta informació des de la por, sí? I la por és una mala companya a l'hora, no, d'acompanyar un infant, sí? A vegades, en la identificació del nen, la família, sí, el pare, la mare, se li belluguen coses de la seva pròpia història, no? D'allò que jo hagués necessitat si s'hagués sabut i no vaig rebre, no? I els adults fem com maniobres de reparació de la nostra pròpia història a través dels fillets, sí? Llavors jo crec que és molt important que abans de comunicar, sí, abans de parlar-ne, no, amb el nostre fillet, la nostra filleta, puguem donar una miqueta d'espai, no, a aquestes expectatives, a aquestes pors, a aquests al·lels, a aquestes, bueno, històries, no, que té cadascú.
Per tant, aquesta formació de famílies de la que parlaves tu abans és molt important, que la família tingui més o menys idea del que és, del que pot suposar.
Mira, jo crec que seria què és l'alta capacitat, quines són les idees aquestes, que a l'alta capacitat parlem molt de mites, no? Mites, aquestes idees errònies, no? Que estan envolten l'alta capacitat i no fan un bé, no? Uh-huh. I després, quines mesures, què es pot fer per donar una resposta, doncs, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit personal. Jo sempre dic que encara la societat, si ens plantegem per si s'ha de dir alta capacitat, no, i tal, és perquè encara no parlem de talent. Hi ha un talent normalitzat, no? Jo crec que hauríem de parlar de que les escoles han de ser motors de talent i hem de parlar més de talent. I encara, no, quan un nen té altes capacitats i tal, no es parla així, perquè té altes... És com si s'amagués pel nen, per la família, perquè què diran, i els altres què pensaran? Doncs no, nosaltres diem, igual que els nens surten a reforços, i nosaltres a l'escola tenim grups, doncs el grup petit per a aquells nens que tenen dificultats, doncs quan arriba l'hora d'enriquiment, vinga, els d'enriquiment, agafeu l'estoig que marxem. Abans hem fet un procés d'explicar al grup per què aquells alumnes surten a enriquiment, quin tipus de feines fan, i llavors això li dones una normalitat que encara no la tenim a l'escola. I hem de parlar més de talent, sí. Perquè el talent no ha d'haver associat una comparació. És talent. I llavors l'escola ha de potenciar el talent de tots i també els de l'alta capacitat.
Clar, hem dit alta capacitat tota l'estona, no hem parlat de superdotació.
No.
És un... Sí, aquí hi ha diferents mirades, vale? Sí, sobre tot això. Fa uns anys és com que la paraula superdotació venia tan tanyida, sí, de tots aquests mites, sí, que va haver-hi, no, com una miqueta la tendència, no, de parlar d'altes capacitats, sí? El que passa que llavors què va passar, sí? Vull dir que un dels subtipus, com si diguéssim, un dels tipus de persones amb altes capacitats, que eren els superdotats, es deien igual que el grup general. Sí? Dintre d'altes capacitats hi ha un tipus, no, que és la superdotació. Hi ha altres tipus que són els talentosos, no?, en diverses àrees o en una, sí? Hi ha els nens que són precoços, sí? I tot aquest grup sencer es diuen altes capacitats. Llavors, clar, anomenar un tipus i el conjunt de la mateixa manera, sí?, en el seu moment, sí, és com que, no?, i jo recordo aquest moment, sí, es va fer perquè deies, ostres, que superdotat, saps? Vull dir, diu superdotat i ja ho comences malament, sí? Per tot el que a les persones els hi ve del cap. I ha generat una mica de confusió. Jo crec que ara estem més, no?, en que hi ha un perfil d'altes capacitats, sí, que és la superdotació, però estem intentant com ajustar bé què vol dir això, sí, per no caure, no, de nou, no, en fer una passa enrere de 20 anys, sí, i que torni a venir com emmascarat, no, amb tot aquesta, no, amb tot aquest equipatge que aquest sí que pesa, no?
Clar, a mi m'agrada parlar d'altes capacitats perquè és tan fàcil com quan l'expliquem a les famílies o als nens de dir, "És que tu tens unes capacitats altes."
Mm.
Ah,
s'entén ràpid.
Ara ho entenc. Sí. I els nens diuen, "Ah,
sí, és superamable."
És per això. I llavors és més fàcil perquè no estàs mirant només un número associat a un CI que és 130, i perquè parles també de creativitat i parles d'altres destreses i parles de compromís amb allò que fas i de motivació i llavors vas ficant allà doncs en un, no, en una o és molt més àmplia la mirada, no? I la persona ho entén i el que l'acompanya també l'entén millor.
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem per un programa que podeu trobar a YouTube.
Personas sujetas a estereotipos y prejuicios responden a preguntas enviadas por espectadores anónimos.
El sexo es diferente si eres negro.
Molesta que te llamen
enano. ¿Ya no he vivido insultado por ser musulmán?
¿Qué recuerdos tienes de antes de perder la vista?
¿Cuántos gitanos conoces que vivan en Chabolas?
Cuando tienes una cita, ¿le cuentas que eres transexual?
¿Te gustaría estar delgada?
Me han llamado listilla todos los días cuando llegaba al colegio. Todos los días. Ahí viene la listilla. Ahí viene con los deberes perfectamente hechos. Ahí viene que se va a lucir. Verás, levanta la mano y lo sabe todo.
Los que más me llamaron listilla fueron los profesores, no mis compañeros.
Sobre todo, Doña Perfecta, Pepito Grillo, la que todo lo sabe.
En mi casa eran más originales. Usaban mucho Lisa Simpson, Wikipedia cuando llegué a la universidad luego, pero mi favorito siempre es el de Hermione, porque si hay que ser listilla, por lo menos ser como ella.
Això és Eso no se pregunta, és un programa de Telemadrid, es va emetre fa 6 anys i ja ho sentíeu, no se pregunta, hi ha una sèrie de convidats que tenen alguna cosa en comú, en aquest cas eren les altes capacitats, el públic els envia preguntes i van agafant una targeta amb les preguntes i les van responent. Listillo, pesat, sabelo todo, doña perfecta, tendeix... La persona, hem dit des del principi, que són heterogenis, però... tendeixen a ser els típics set ciències?
No, depèn. Jo crec que hem fet una evolució i que aquests mots, no, que pots dir de, ostres, quin llés, o aquest és molt llés, Yolanda, o que ràpid és, això. Jo crec que això ja hem passat, no? Per què? Perquè la tipologia o com es veu l'alta capacitat dins del món escolar, jo crec, ha canviat bastant. Això no vol dir que un nen pugui tenir això. Clar, jo darrere d'aquests noms veig molt dolor, no? Mm. I és que les meves capacitats, les meves actituds, s'estan rient d'elles, no? Llavors ho he de tapar i tal. I això jo crec que és el més important, que a l'escola, per això li hem de donar normalitat al talent, a les capacitats. Ostres, tu ets molt bon mates, tu ets molt bon no sé què, i tu ets molt bon ajudant. I parlar més de talent, de capacitats, que jo crec que fins ara hem parlat molt de necessitat, únicament.
En el teu cas, Laura, et deien... Eres set ciències?
No, ja et dic que com jo anava provant, però sense destacar gaire, i bueno, però sí que sabien que tocava el piano, llavors a la classe de música doncs tocava el piano, però eren com unes aptituds com més simpàtiques, no? Llavors... No he tingut mai cap problema amb això.
El que em fa la sensació des del principi és que tu has tingut una molt bona relació amb les teves altes capacitats.
Sí, no he tingut cap problema, però ja et dic que ha estat com molt normalitzat. Jo en cap moment, estudiant, i no era conscient fins que vaig detectar la meva filla, llavors sí que vaig començar a llegir i entendre-les una mica millor. Però no he tingut mai cap problema. L'únic que sí que em vaig trobar injustícies, que per nosaltres és un horror, com, no sé, jo, per exemple, va arribar un punt que necessitava estudiar al migdia i anava a una escola que acabava a les 5. Llavors vaig demanar estudiar a l'aula de música a l'hora de després de dinar i no em van deixar. Bueno, clar, jo això no ho entenia. Vaig arribar a casa, mama, canviem d'escola. I així ho vam fer. Llavors, clar, hem anat, doncs, maquillant. Altres coses que potser em van no afectar, però sí que em van doldre molt, que no tenia la facilitat de conciliar. És a dir, poso un exemple. A tercer de BUP em va coincidir un examen de setè de piano amb el de català. Clar, evidentment, vaig demanar que me'l canviïn al de català i em van dir que no. Llavors jo em vaig presentar al de setè de piano i va quedar per setembre a català. Però clar, vaig agafar tant frustració i tant emprenyament que vaig dir, no me presento. I no em vaig presentar al setembre perquè no em va donar la gana. Per l'enfado que em va generar això. En canvi, altres alumnes que jugaven al Barça a la Masia tenien... via el llibre.
Per ells era més fàcil.
Més sembla fàcil que conciliar.
Resulta sí. Que conciliar esports més...
Més fàcil, sí.
Bueno, vull pensar que ara això no passaria.
Jo
no,
diria
no,
que
jo
no.
Crec que ara ja no passa.
No? Vull pensar que no, que no.
És possible per això que... És veritat, aquí quan dèieu que hi havia dolor, no?, amb aquest listillo pesat, hi ha alguns dels testimonis, clar, el programa és, crec que és gairebé una hora, que sí, que alguns expliquen, no?, que sí que patien, uns altres, ah, no, doncs jo ho vivia bé. És possible que per bueno, que et condicioni la manera d'expressar-te, de dir del que estàs pensant, de que hi havia una noia que deia que va descobrir que tenia altres capacitats, va arribar a la identificació quan ja era adulta, i deia, és que jo sempre em pensava que sentia que la gent no m'entenia i jo no els entenia. I que intentin com maquillar-ho. Per ser més com els iguals, sobretot estic pensant en l'adolescència.
Sí, sí, sí. Jo crec, vale, que realment sí, hi ha una part en què aquests xavals, igual que hem donat un espai important, no, que necessiten aquest suport a nivell acadèmic, crec que en determinats moments fa falta un suport a nivell emocional, sí? Perquè entendre, no, des del cap determinades coses, quan som molt petits, sí, això genera dolor, per exemple, sí, que es plantegin temes, no, com la mort, no, que amb aquell capet el poden entendre, però evidentment no ho poden digerir a nivell emocional, sí? O que hi hagi com una explosió, no, fruit de la pròpia intensitat a nivell emocional, sí? I allò, no, aquests desbordaments a nivell emocional, això genera dolor, sí? I per tant aquí cal un suport. O quan som més grans, no? I lo important és pertànyer al grup, no? I per pertànyer al grup, pues, has de ser igual que el grup. Uh-huh. I ens podem imaginar per on venen les retallades amb altes capacitats, no? Pues per ocultar aquest potencial, sí? I això no els fa sentir bé, no? Perquè és una cosa que, evidentment, és important per ells, però si volen pertànyer al grup, sí? I sobretot les nenes, no? La pertenença va de la mà, sí? De no destacar. Sí? I per tant es retreuen molt. O una de les emocions que jo crec que genera més desgast i més gestió, que té a veure amb la frustració amb nois i noies amb altes capacitats, no? Començant per l'escola, no?, que havia de ser algo tan prometedor i es converteix en algo tan decebedor, sí? O estratègies del tipus et baixo la nota perquè això et resulta motivant, sí? O una repetició en el dia a dia, sí? O una figura d'autoritat que els costa legitimar-lo, sí? Més enllà de que té l'autoritat pel rol que ocupa, sí? O sigui, la frustració acompanyant la frustració, sí? I jo crec, vale, que hi ha determinats moments del cicle vital, no?, que aquests nois i noies a vegades necessiten un suport emocional una mica més fi. No hem parlat gaire, no, de tot el que té a veure amb lo social. Són disincrònics a nivell social. Sí?
Això què implica?
Això implica, vale, que la manera que tenen de comunicar-se, les paraules que utilitzen, com construeixen el discurs, no, a nivell narratiu, sí? Els interessos, no, que tenen, no són els que pertoquen per edat. Sí? I això en si mateix genera una distància del grup. Què passa? Que hi ha nois i noies amb altes capacitats, tots són disincrònics a nivell social, hi ha nens i nenes amb altes capacitats que, com a tret seu de personalitat, tenen capacitat d'adaptació, sí? I per tant es poden apropar al grup i des d'aquí ocupar llocs de lideratge, perquè poden tenir una mirada molt global, donar solucions creatives al grup, sí? Comuniquen bé, això és una bona eina de lideratge. Hi ha nois i noies amb altes capacitats que no poden, sí, adaptar, no, aquest aspecte disincrònic, sí? Són molt més rígids a nivell de personalitat i això genera una soledat important. I com menys oportunitats tens de relacionar-te amb els altres, menys estratègies aprens, no? I sí que hi ha nois i noies amb altes capacitats amb moltes dificultats de pertenença, sí, amb situacions d'aïllament, sí, amb situacions d'assetjament. O sigui, hi ha una part, vale, que n'estem parlant perquè realment s'han fet passes endavant, però jo sento, sí, que cal ser conscients que necessiten una mirada fina que comença per la identificació, sí, però que aquest suport a nivell acadèmic i aquest suport emocional en determinats moments són necessaris, sí,
llavors,
perquè hi ha un dolor.
És,
sí,
possible que en funció de com sigui aquesta persona amb altes capacitats sigui especialment important que es relacioni amb altres persones amb altes capacitats?
Sí, depèn, clar.
Jo crec que sí. I a les escoles, jo crec que el poder tenir grups d'enriquiment on es puguin trobar aquests alumnes també, dins de la classe, també. Jo, mira, ara soc tutora de tercer de primària i tinc dos alumnes identificades, però identificat, o sigui, és com tenir cinc nens d'alta capacitat. Doncs a la classe, quan fem grups, de vegades poden treballar junts, d'una forma, un grup més homogeni, parlen a un nivell diferent, la profunditat del treball que fan és diferent. Igual, en els grups d'enriquiment, nosaltres treballem la part acadèmica, però, per suposat, la part més personal, social, allà és on surten. Clar. No estic boig? I per quin tinc tanta por? I per què I llavors els altres diuen, jo també tinc por a això, i tant. I ells mateixos, no, aquest compartir és molt important. I jo crec que també és molt important per les famílies. Jo també des d'aquí hem parlat molt de l'escola i n'hi ha ara, crec que, associacions de pares que, que estan fent una labor molt, molt maca i jo crec que s'ha de valorar per això. S'han unit perquè doncs al meu fill li passa el mateix que al teu i llavors estan buscant recursos per cridar gent i per formar-se i per crear activitats per a aquest tipus de nens. O sigui, jo crec que hi ha una evolució, no? Però que sí que necessita un acompanyament personal, acadèmic i social, no?
Ens queden menys de 10 minuts, però anem a les famílies.
Mi nombre es Olga Carmona, soy psicóloga, experta en neuropsicología de la educación y en intervención psicoeducativa de niños y niñas con altas capacidades. Mi interés fundamental es la detección y la sensibilización y la formación.
Això és Aprendemos Juntos, mitos y verdades sobre altas capacitats. Estan a YouTube, ja són converses sobre educació i aquesta està dedicada a les altes capacitats. I l'interès de l'Olga Carmona, deia, el seu interès principal és la detecció, sensibilització i formació de docents i famílies. Doncs anem ara a les famílies. Què haurien de tenir presents les famílies que algun dels seus membres sigui una persona amb altes capacitats? És igual si és la mare, si és el germà, si és el fill?
Hi ha una important, vale, que perquè genera molt dolor, sí, i és que cal acceptar com un tret propi, no, de les persones amb altes capacitats aquesta elevada sensibilitat. Sí? Llavors, jo crec que amb això s'ha de ser curós, vale? I no tatxar-los de dramàtics, d'exagerats, sí? Sinó validar, vale? Que la seva manera de sentir és aquesta, que la seva manera de percebre és aquesta, sí? Que necessiten aprofundir, no, en determinades coses, i des de validar això no estic fent un discurs normalitzador, sí? Però validem-ho i des d'aquí acompanyem-ho, sí? Però crec, vale, que cal anar molt en compte amb trivialitzar, sí, i amb no validar com sent el nen i la nena, no, o l'adolescent o la mare, les altres capacitats, perquè allò és real, sí? I perquè si no van molt desorientats, sí? Ja no saben si poden refiar-se de lo que senten o de lo que no senten, sí, perquè sempre han set uns dramàtics, uns exagerats, i amb això jo crec que cal ser cuidadors perquè si no anula, no, una part important de lo que és la brúixola, sí, que és lo emocional, no, per orientar-se en la vida. Llavors jo crec que aquí una mirada fina és important, no, des de validar la persona qui és i després evidentment cal una feina de regulació, d'autoregulació de l'emoció, sí, però no de negar-la, sí, perquè la intensitat és aquesta.
Des del principi has dit que quan estaves pensant que la teva filla tenia altes capacitats, has parlat, no, d'aquestes explosions, sí, d'aquesta intensitat. Jo des del principi estic pensant quin privilegi a la teva família que ja vingueu de persones amb altes capacitats, sí, que identifiqueu trets, que us deveu entendre millor, no? Que...
Sí, sí, clar. Quan la meva filla té aquests brots o aquestes explosions, jo el primer que faig és abraçar-la. Potser una altra persona la deixa allà fins que se li passi. O sigui, això, vull dir, pot ser horrorós, que no m'imagino ni jo. Llavors, aquesta acceptació del que ella sent, jo crec que és lo bàsic. De fet, jo crec que és lo més important que podem fer les famílies.
És curiós que la ficció... Teníem un tall del joven Sheldon per posar, però se'ns tira el temps a sobre. A la ficció sempre ens mostren les persones amb altes capacitats que són una mica particulars. A vegades responen a algun d'aquests mites, càlcul matemàtic extraordinari, potser poques habilitats. Ja hem dit que això no necessàriament, que no ha de ser així, però dèiem, aquests mites, potser per fer amics, no? Però el que sempre veig és que a casa... Tot flueix, llevat de petits moments d'algun conflicte. Sol ser així?
Jo crec que hi ha una part, sí, de la frustració, sí, que potser es contenen més en el context escolar, sí, i explota més a casa. Aquest matí xerrava amb una família, sí, o sigui, un adolescent, no, li genera com molta frustració treballar en grup, sí, i s'ha plantat, ha dit que no arrossega més grups a fer treballs. Sí, o sigui, que o els fa sola o que no arrossega. Aquesta frustració que, d'alguna manera, no té a veure amb, sí, amb l'aula, on és el vincle segur on poder-ho expressar a casa? I jo crec que no sé si és tan idíl·lic
per totes les famílies amb altes capacitats, perquè crec que hi ha una part que ajuden molt, no? O, sí, en la regulació d'aquesta emocionalitat, no? Com tan exquisita.
Clar, per això jo crec que és tan important que escola i família vagin de la mà.
Sí, total.
No? I s'ha de posar recursos, temps, perquè això, les famílies quan saben, i moltes vegades els tutors diuen, escolta, mira, és que el meu fill diuen que té alta capacitat, o l'informe ha dit que sí, però no vull que ho diguis. I dius, bueno, i què faig amb això, jo? No, però que no s'entenin a la resta de mestres, que no. Llavors estem associant l'alta capacitat a serà el nen estrany, tindrà unes dificultats, i hem d'acompanyar també aquestes famílies, no?, a fer el seu procés de què vol dir que el teu fill tingui alta capacitat. I també els mestres, no?, aquesta necessitat, doncs, això, de donar-nos la mà i de donar-li aquesta normalitat d'atendre com ho hem fet en tantes altres doncs, necessitats que detecten a les escoles i que estan presents a les escoles.
En la teva experiència, quan has tingut alumnes amb altes capacitats a l'aula, com ho viuen la resta de companys, que possiblement també es viu de forma diferent en funció del grup classe?
No he tingut gaires alumnes. El que passa és que no hem tingut gaires problemes. Pot ser que hi hagi algun doncs, una mica més prepotent i en algun moment específic de la classe, doncs, bueno, calla, no sé què, no, clar, no poses deures, llavors els altres, pues, clar, salten, però s'acostumen a adaptar.
Abans que ens acomiadem, en què creieu que no hem dit, o que sí que hem dit, però que és important que quedi així com a final?
Jo insisteixo en la idea de que hem de parlar més de talent a les escoles, i hem de ser, les escoles s'han de convertir en motivadors de talent, de tots els talents, de tots els alumnes, no? Jo crec que l'enriquiment ha d'arribar a tots els alumnes, perquè realment allò que passi a l'aula sigui engrescador i creï doncs, compromís cap a l'aprenentatge. I hem de continuar donant una resposta a les necessitats, a altres necessitats, però deixar de que els nens d'alta capacitat sempre estiguin a l'últim vagó, no? Que quan ja hem fet tot i hem resolt tot, li arribi el temps per ells.
Jo potser diria que és una bona notícia tenir un fillet o una filleta o un alumne amb altes capacitats. Sí, és una bona notícia. Crec que realment, no, com dèiem, és un bon equipatge, sí, en poden gaudir moltíssim, sí, i que quan apareixen els problemes és perquè no estem identificant aquestes altes capacitats i no les estem acompanyant. Si això és així, sí, no hi ha possibilitat d'error, sí? És un bon equipatge, podran gaudir, sí, i és una molt bona notícia. Val? Però mirada atenta, sí, amb algunes coses, no, que són totalment necessàries, sí, perquè això, no, que és una característica positiva, no es converteix en un problema. Però positiu, 100%.
Jo, com a cas personal o consell per a les famílies o per a alumnes que tenen altes capacitats, podria aconsellar que a mi m'ha anat molt bé tenir una afició que fos infinita. És a dir, tocar un instrument és infinit, vull dir, sempre pots fer-ho millor, a part que és una cosa que com t'enfrontes a l'error estàs entrant en aquesta capacitat de frustració que no l'aturaran gaire bé. Llavors, o estudiar idiomes, o un instrument, o qualsevol cosa que sigui molt, molt, molt ampli.
Crec que falten més programes, però amb aquest ja ens ha quedat una primera idea clara de que són les altes capacitats i que poden ser un regal. Laura Ortega, Susana Arroyo i Yolanda López, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I com sempre, acabem amb música. La cançó d'avui és Buhu, de la banda japonesa de rock de 5678s, un tema de la banda sonora de Kill Bill, de Quentin Tarantino. Suposadament sempre apareix a les llistes de persones amb altes capacitats. És menys de 2 minuts i ajuda a no pensar i a passar-t'ho bé. Fins aquí el programa d'avui. Hem estat en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Que passeu molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.